Pedro Sánchez torna a sobreviure al cop d'efecte que va donar amb l'avançament electoral acabat com ell volia.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Ha tornat a caure dret, és president. El que falta per veure és si ha aterrat en una plataforma prou estable. Analitzarem la legislatura que s'obre amb el cap de política de Catalunya Ràdio i amb la Paula Brujats i el Jordi Brascó des de Madrid. Pere Aragonès no ha estat al Congrés, però...
Pere Aragonès, he's president of the government of Catalonia.
L'han entrevistat tant a la BBC com a la CNN. Sabrem què ha dit el president de la Generalitat a aquests mitjans. També sintonitzarem ràdios estrangeres per escoltar quina lectura fan els mitjans internacionals del clima polític espanyol.
Die ultrarechte Partei Vox vergleicht ihn gar mit Hitler. Könnte Puigdemont Straffreiheit erlangen.
En Espagne, c'est fait. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a été reconduit au pouvoir par le Parlement.
I hem entrevistat un periodista que ha seguit totes les sessions d'investidura des que es van constituir les Corts Espanyoles.
Yo estaba allí ya en el primer pleno que hubo en el Congreso donde Dolores Ibárruri fue presidenta del Congreso por edad. Y desde entonces no he dejado el Congreso.
I li hem preguntat a Raimundo Castro si les sessions d'aquests dos dies al Congrés han estat les més tenses que recorda. Bé, tenses deixant a banda la del 1981, que també la va seguir in situ.
Y de repente vi que entraba Tejero con la pistola en la mano.
Catalunya nit.
Dalí o Miró relaxats, però sobretot escenes quotidianes. El fotògraf francès-català Roca, mort el 1998, treia bellesa fins i tot d'on només es veien dificultats. Les seves imatges expliquen bona part del segle XX a Catalunya, un patrimoni que ha adquirit la Generalitat. D'aquí pocs minuts comença la cerimònia d'entrega dels Grammy Llatins de la Música. Explicarem en directe qui s'emporta els primers premis. I abans d'acabar, escoltarem el Catalunya Nit, Carlos Bardem. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ara ja sí que ho podem dir, Pedro Sánchez ha superat la investidura i la seva reelecció com a president del govern espanyol amb majoria absoluta en primera votació i amb el suport de l'independentisme català amb representació al Congrés. El líder socialista ha obtingut el suport d'un bloc molt heterogeni de 179 diputats. El bloc d'investidura, però, no es tradueix automàticament en un bloc de legislatura que li garanteixi estabilitat parlamentària. Esquerra Republicana i molt especialment Junts ja li han recordat que no li deixaran passar l'incompliment dels pactes firmats. Anem en directe cap a Madrid per saludar el cap de política de Catalunya Ràdio, Marc Vidal. Bona nit.
Hola, bona nit.
Marc, suposo que Pedro Sánchez avui pot estar satisfet, però suposo també que és conscient que comença una legislatura plena de reptes en què ho haurà de negociar tot.
Sí, avui s'ha veia relaxat, però conscient, entenc, que venen dies, mesos i anys difícils per ell. De moment, aquest gran primer dossier que hi ha sobre la taula és la llei d'amnistia, ha costat ja de negociar, per tant, ja hem vist un exemple del que serà aquesta legislatura, com un anticip del que costarà que els dossiers avancin a aquest mandat. Tot anirà, diguem, negociació, negociació, carpeta a carpeta, en camps com l'agenda social, on el pacte amb Sumar inclou ni més ni menys que una reducció de la jornada laboral sense tocar el sou. Difícil també l'agenda catalana sobre la taula, allò l'independentisme reclamarà els diners que creuen que els pertoquen per finançar els serveis públics o el traspàs de Rodalies. I per sobre de tot aquesta qüestió de l'encaix nacional, on Esquerra i Junts posaran sobre la taula un referèndum pactat. Al matí de Catalunya Ràdio hem sentit Míriam Nogueres de Junts expressant que els dubtes d'última hora que ha tingut els de Carles Puigdemont a la investidura de Sánchez són una mostra que la negociació en aquesta legislatura serà constant.
I una negociació no és negociar un dia davant de focus, és una negociació diària, una feina diària, i que ha de tenir un recorregut diari. Abans d'ahir es va negociar, ahir es va negociar, avui es negocia i demà es continuarà negociant. Aquesta és el nostre objectiu.
Des de les files republicanes, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha començat ja a fer pedagogia d'aquesta llei d'amnistia a nivell internacional, amb entrevistes a diferents mitjans globals, el canal BBC World l'ha defensat com un avenç en el conflicte polític.
La llei que s'ha registrat al Parlament espanyol és plenament constitucional. Hi ha una feina molt rigorosa darrere d'aquesta proposta. És el primer pas i necessari per continuar amb el procés de negociació a Catalunya, entre Catalunya i Espanya, per arribar a una solució al conflicte polític entre les dues nacions.
Esquerra, doncs, defensant aquesta llei d'amnistia davant del món, però atenció, perquè tampoc ha donat el seu sí definitiu encara al redactat de la llei que el PSOE va registrar dilluns en solitari, recordem-ho.
Sí, i la dreta i l'extrema dreta entrarà també en joc en aquesta legislatura, erosionant tant com puguin Pedro Sánchez, utilitzant com a munició política precisament l'amnistia pactada amb l'independentisme.
Sí, aquí el missatge avui de Pedro Sánchez ha estat molt clar. El seu és un govern legítim. Ahir ho va haver de reconèixer Feijóo al ple, i sobretot Sánchez dient avui que en cap cas desbordarà el marc constitucional amb l'amnistia, com denuncien PP i Vox.
Este debate terminará ahora con una votación que decidirá un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno constitucional.
Doncs
i el PP en aquesta...
Endavant,
és un últim detall interessant del dia, no? Aquest últim intent que ha fet el PP per intentar fer descarrilar la investidura ha assenyalat diputats socialistes que havien estat crítics amb l'independentisme, els ha acusat avui a les xarxes socials de fer-ho tot per la cadira.
Molt bé, doncs ara sí que ho tenim tot, les 10 i 8 minuts gairebé. Moltes gràcies, Marc, per aquesta última hora des de Madrid. T'acomiadem a tu, però ens quedem a la capital espanyola. Fins ara hem estat molt pendents del que havia passat a dintre del Congrés, però també hi ha hagut una escena important aquesta tarda en un altre edifici.
Su Majestad el Rey. Buenas tardes.
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha anat al Palau de la Zarzuela i ha comunicat el resultat a Felip VI, que ha rebut la notícia amb un posat molt seriós. Demà al matí, Pedro Sánchez prometrà el càrrec i serà qüestió de dies que el nou govern comenci a treballar. Anem cap a Madrid amb dos punts de connexió. Per una banda, Paula Brujats.
Hola, bona nit.
I per l'altra, el Jordi Brascó.
Bona nit, Manel.
Comencem amb tu, Paula. El primer pas serà anunciar la composició del nou executiu i ara són hores de travesses. Els ministres estan pendents de saber qui es queda i qui se'n va. Quins noms tenim a aquesta hora sobre la taula, Paula?
Doncs hi ha molt de secretisme. S'apunta a una renovació profunda del govern actual per guanyar més pes polític. Hi ha una reducció també de ministeris, perquè ara n'hi ha 22. D'on tenim més informació a aquesta hora és de la banda de Sumar, que aspira a tenir 5 carteres com fins ara. Yolanda Díaz a Treball. La líder de Més Madrid, Mònica García, es perfila com a ministra de Sanitat. L'eurodiputada Cira Rego, d'Esquerra Unida, aniria a Joventut. I Ernest Urtasun a Cultura. Urtasun, en declaracions a Catalunya Ràdio, aquest matí no ho descartava.
I jo, no em demanin els meus companys i companyes, sempre ajuden allà on pugui.
Si és ministre?
Això ho va anunciar el president del govern, no em toca a mi anunciar-ho.
En canvi, a les files socialistes hi ha molt més armatisme. Hi haurà segur dos ministeris per al PSC, els noms aquí estan pendents de confirmar. Continuaran segur els ministres Teresa Rivera, Félix Bolaños i Maria Jesús Montero. Aquests dos últims són els que han de desplegar els acords amb Junts i Esquerra. I sabem que ja tenen un peu fora la ministra de Justícia, Pilar Llop, esquitxada per la llei del només sí, si ho recordareu, i també la ministra de Transports, la catalana Raquel Sánchez. Entre els nous, un nom, Manel, que sona amb força, és el de l'expresident valencià Ximo Puig, tot i que avui, quan li han preguntat, ha tirat pilotes fora.
Forma part de les especulacions. En aquests moments la veritat és que no m'ho he plantejat. El meu interès fonamental està allà, al País dels Valencians.
Per tenir tots els noms haurem d'esperar unes hores, poques, perquè Sánchez té previst comunicar el nou govern ja durant aquest cap de setmana.
I el que queda clar, Paula, és que Podem queda fora segur del nou govern, oi?
Sí, fora del tot, perquè Jon Ebel-Arre i Irene Montero no repetiran. Podem es quedarà, per tant, sense representació i això fa encara més evidents les desavinences que tenen amb Yolanda Díaz, tot i ser de la mateixa formació. Avui ho criticava Jon Ebel-Arre.
Si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz llevan a cabo ese veto a Podemos en el próximo gobierno, como parece que va a ocurrir, creo que las posibilidades reales de llevar adelante cambios profundos en nuestro país van a estar seriamente comprometidas.
I ja hi ha veus dins de Podem que van més enllà i que apunten que la continuïtat dins de Sumar pot tenir els dies comptats.
Ja fa dies que, a efectes pràctics, Alberto Núñez Feijóo exerceix de cap de l'oposició, però avui ha assumit el seu rol de manera simbòlica amb una encaixada de mans amb Sánchez, això sí, plena de retrets. Jordi Brascó.
50 segons després que Francina Armengol proclamés Sánchez com a president, Alberto Núñez Feijóo ha creuat l'hemicicle per reconèixer la victòria del rival, tot i que no l'ha felicitat. El líder popular li ha ofert la mà, però no s'ha mossegat la llengua.
Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer.
L'encaixada de mans ha indignat alguns sectors de l'ultradreta, acusant Feijóo de ser un tou i de no estar a l'altura com a cap de l'oposició. El líder popular, però, té clar que la legislatura de Sánchez estarà plena d'entrebancs i quina és la ferida on furgar.
Está claro que la investidura no se decidió en esta cámara. Esta investidura durará lo que quiera el que ha hecho presidente del gobierno y hay que reconocer que el señor Sánchez es presidente del gobierno porque lo ha hecho el señor Puigdemont.
De moment a Feijóo ja li estan posant pressió als seus companys de més a la dreta. Vox li exigeix que faci tot el possible per posar pals a les rodes al nou govern. Pepa Millán és la portaveu.
Pedimos a su vez una coordinación decidida con el Partido Popular en todas las instituciones donde no haya mayoría golpista y, sobre todo, donde el Partido Popular tenga mayoría.
Això pel que fa a l'oposició política. Al carrer continua la mobilització permanent a Ferraz, tot i que des de fa ja 5 dies està estancada pel que fa al nombre d'assistents. Això sí, sobrepassen el miler. Res a veure amb les protestes al voltant del Congrés d'avui, que han quedat tan anecdòtiques.
Doncs Paula i Jordi, moltíssimes gràcies. Sembla que avui tanquem un capítol que hem estat explicant durant moltes nits aquí al Catalunya Nit amb vosaltres, així que moltes gràcies i seguim a veure quin capítol s'obre ara.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit.
La votació d'aquest matí al Congrés s'ha seguit des de molts llocs. El que escoltareu ara ha passat a IFEMA, a la Fira de Madrid, on el secretari d'Estat de Transport, David Lucas, estava intervenint en una jornada empresarial a favor del corredor mediterrani. Escolteu.
Me consta que ya ha sido elegido el presidente Sánchez por 179 votos. Desde aquí, mi felicitación.
Vamos a actuar con respeto.
Desde aquí mi felicitación en esta votación democrática en el Parlamento de España.
Vamos a pedir respeto, por favor, al público.
I posteriorment, alguns dels empresaris presents han assegurat que el clima polític a Espanya espanta els inversors. Rafael de Ribot.
Així de contundent ha estat el president de Mercadona, Joan Roig.
Las empresas, los trabajadores, necesitamos tranquilidad. Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones.
L'acte d'IFEMA l'ha organitzat l'Associació Valenciana d'Empresaris. El seu president, Vicente Boluda, ha aprofitat el discurs inaugural de la jornada per demanar que els acords d'investidura a què ha arribat Pedro Sánchez se sotmetin a una consulta ciutadana.
A punt d'arribar un quart d'onze de la nit, diuen que la veterania és un grau i en principi és cert que l'experiència dona més perspectiva. Volem parlar ara amb una persona que ha viscut des del Congrés totes les sessions d'investidura.
És una delicada herència la que recibimos y es que nuestro Estado, el Estado español,
ha sufrido el doble proceso de centralización. Señoras y señores diputados, señor presidente, solicito la confianza de la Cámara.
Nazarre de Letosa Conde. Sí. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez Encabo. ¿Qué pasa?
¡Quieto todo el mundo!
¡Silencio! ¡Salta todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!
¡Quieto!
Habiendo alcanzado la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, don Felipe González Márquez, queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno.
Parece razonable en este terreno pensar que una política de acuerdos entre y con los interlocutores sociales, tendente a mantener un crecimiento equilibrado de la economía española.
El resultado de la votación se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de nombramiento del señor González Márquez como presidente del gobierno. Se levanta la sesión.
Señor presidente, comparezco ante sus señorías para solicitar la confianza de la Cámara conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución. Los españoles, tras un largo periodo de gobiernos socialistas, han manifestado su deseo de renovar nuestra vida pública.
Una de las tareas más exigentes, complejas y necesarias es la aprobación de una reforma del sistema de financiación autonómica. Aumentaremos la cesión de impuestos y de revisar el impuesto de sucesiones.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey.
Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno.
Señora presidenta, señorías, tomo de nuevo la palabra en el proceso de esta investidura con la confianza de que al término de la sesión podamos anunciar a los españoles que España cuenta con un gobierno que ha concluido el periodo de provisionalidad.
O coalición progresista o más bloqueo para España. Y yo espero que la mayoría parlamentaria del Congreso opte por una coalición progresista.
Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón como presidente del Gobierno.
És la història parlamentària espanyola i totes aquestes escenes les ha viscut in situ un periodista que ha treballat 20 anys per al Periódico de Catalunya i que ha col·laborat amb molts altres mitjans i, com dèiem, ja hi era quan va arribar al poder Adolfo Suárez. Raimundo Castro, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Has estado siguiendo la sesión de investidura de estos dos días?
Sí, además desde mi despacho preferido, que es el Bar Casa Manolo, que tengo una barrica allí con una silla que me dejan fuera y los veo pasar a todos y vienen todos a mí, como decía el otro, los políticos, y dentro un poquito, pero poco porque está todo lleno de gente allí, ¿no? Y en fin, y con la Ayuso intentando quedarse con el protagonismo no nos ha dejado disfrutar. Es broma.
Oficialmente por eso estás jubilado, ¿no? Que esto, o sea, esto ya lo
claro,
haces porque te gusta.
Estoy jubilado, pero tengo una credencial del Congreso personal de los viejos tiempos, además, y bueno, y además sigo colaborando con algún medio y todo esto, y haciendo algún análisis y tal por ahí.
¿Sabes cuántas sesiones de investidura llevas siguiendo?
Pues todas, 18.
O sea, llevo desde 18. La primera de Adolfo Suárez, ¿eh?
Yo estaba allí ya en el primer pleno que hubo en el Congreso, donde Dolores Ibárruri fue presidenta del Congreso por edad. Y desde entonces no he dejado el Congreso, y salvo para viajar con los presidentes, que lo hacía con el Periódico de Cataluña, claro.
¿Han cambiado mucho los políticos y las sesiones de investidura, el estilo de los discursos, etcétera? ¿Ha evolucionado mucho?
Muchísimo. Para empezar, porque digamos en el 77 era otra cosa. Estábamos todos contra la herencia franquista que seguía viva. Y digamos, aquellos eran unos políticos que querían cambiar, saltar a la democracia, a la española, como, o sea, siempre con el sable encima. ¿Te acuerdas que Peridis lo dibujaba dibujaba el Congreso siempre o al presidente o a Adolfo o a tal, con un sable encima. Pero de aquellos políticos ya pasamos a otros más profesionales y las nuevas generaciones ya están educadas en los grupos de los partidos políticos de pues yo que sé, la Jaime Vera del PSOE o las nuevas generaciones o del PP o en fin, y ahí en Cataluña pues un poco lo mismo, ¿no? Y los jóvenes ya están más más profesionalizados, tienen menos, no es que no tengan ilusión, tienen, pero son más profesionales de la política que el corazón que le echábamos entonces, ¿no? Los periodistas también, ¿eh?
Y no sé si el tono de los discursos o cuando hay un poco de intercambio de disparidad de opiniones, digamos. Lo que hemos visto, por ejemplo, estos dos días, ¿ya pasaba entonces eran todavía más acaloradas las discusiones o menos? ¿Cómo lo ves?
No, vamos, había discusiones de fondo, ¿no?, política. Lo que pasa es que luego también había, pues, Alfonso Guerra cumplía el papel de ser el malo llamándole Taur del Mississippi a Adolfo Suárez, o Felipe hacía de bueno y entonces Felipe González, en fin, había también eso, pues recuerdo que había un anuncio de Pienso Sanders con un cerdito gordo y tal, y lo comparaba con un ministro de UCD, Alfonso Guerra, o sea, digamos, siempre ha habido cierta cierta ironía, pero eran de una profundidad y con una buena intención, entre comillas, dentro de que se dieran caña para atraer a las masas, digo en broma, ¿no? En fin, caña, pero caña elegante o ironías como las que te he dicho, de Teor del Mississippi o de tal y cual. Pero fíjate, incluso en el mayor tiempo de acoso a Adolfo Suárez, no había este envenenamiento y tenía a medio partido suyo de UCD en contra e intentando echarlo.
La que acabamos de vivir de Pedro Sánchez ha sido la más convulsa de todas las que has vivido.
Pues convulsa sí, respecto a la terminología y todo esto sí, porque lo que no había pasado nunca en una investidura, por ejemplo, se protestaba en el entorno del Congreso, se aislaba tal cual, fuera quien fuera el que protestase, ¿no? Pero es que esta vez se han ido a protestar a Ferraz. O sea, la manifestación de protesta contra la investidura se hacía en Ferraz contra el PSOE. O sea, y luego el tema violento en las calles, la convicción de que la policía era suya, ¿no? Es suya y tal. Yo creo que eso se ha envenenado un poco por el empate, digamos, por la proximidad de tal, y por el hecho de que los independentistas son absolutamente imprescindibles, ¿no?
Y el olfato, tu olfato, que está más entrenado que el de nadie, que has seguido todas y muy intensamente, ¿qué te dice? ¿Esta legislatura va a tener 4 años?
Yo creo que no, porque un año antes, aunque solo sea para desmarcarse, pues también hasta Esquerra o Junts o el PNV o todos, digamos, entre comillas, dirán que ya no apoyan a Pedro Sánchez y durará. Pero el objetivo de Sánchez es que dure 3. Pero también por razones de distanciamiento político de cara a las elecciones, de cara, yo veo 3 años. Sí, no le dinamitan las cosas parece ser que, y con todos los respetos, Junts se ha hecho mayor, ha cumplido 18 años también, ¿no? Y vamos a ver si lo demuestra, o sigue siendo un adolescente que yo entiendo que responde a sentidos de la... a sentimientos legítimos y además de corazón y tal, pero que estaba pactado con Esquerra por detrás. O sea, si no hubiera sido necesario Junts, hubiéramos entrado ahora en una fase de 4 años que sí estaba pactada con Esquerra, de desarrollo de la mesa de diálogo y de ir apuntando ya las posibilidades de un referéndum consultivo, o sea, un referéndum desde luego pactado con el Estado, etcétera, y dentro de aceptable, y ir creando las bases ya para un referéndum tipo Quebec o tipo Escocia, ¿no?
Raimundo Castro, lo tenemos que dejar aquí, pero muchísimas gracias por tu tiempo y hasta pronto, bona nit.
Buenas noches.
Ja hem explicat i hem escoltat com Pere Aragonès, el president de la Generalitat, era entrevistat tant a la BBC com a la CNN avui, però ara ens volem plantejar també com s'està parlant de la investidura que hem viscut al Congrés en altres mitjans internacionals, i li hem demanat al Xavier Vilà que allò vagi sintonitzant tot el que pugui. Què t'has trobat?
Doncs hem sintonitzat força, Manel, i ens hem trobat amb una idea que Pedro Sánchez avui ha posat Catalunya al món.
France Info, 17h-20h, Augustin Arrivé.
En Espanya s'est fait. Le premier ministre espanyol Pedro Sánchez a été...
Fixa't, si no, com ho pentina France Info, Sánchez s'ha beneficiat notablement de l'independentista català Carles Puigdemont, posant així l'accent amb això que et dic, la dimensió catalana que a tot arreu ha pres aquesta notícia.
La dimensió, es parla del nacionalisme català.
També, oi? Sí, sí, això ha estat molt recollit, per exemple, a la ràdio informativa pública alemanya RBB24. Si bé et diré que el més llaminer de tot estava a l'inici de la peça.
Die ultrarechte Partei Vox vergleicht ihn gar mit Hitler.
O sigui que recullen com Vox comparava Sánchez amb Hitler, i això, esclar, Alemanya té una càrrega simbòlica que, en fi, no cal explicar.
Evidentment. I a Portugal han evitat aquesta mena de comparacions, sí, això sí.
En Espanya, Pedro Sánchez fue reelecto chef de gobierno con 179 votos. A mayoría...
Molt més convencional, si m'ho permets. Aquesta és la cadena pública RTP. Allà es destaca textualment que els independentistes de Catalunya permetran governar Pedro Sánchez.
I la premsa anglosaxona, com ho explica, com ho veu?
Quota catalana, Manel, per tot arreu. En el cas de la BBC, ja has dit que han entrevistat el president aragonès, sí, però abans de fer-ho, amb una sobrietat que els caracteritza, deien això.
You're live with BBC News. Pedro Sánchez has won a parliamentary vote, giving him a second term as Spain's prime minister. The country is divided.
I a la pàgina web deien: el país està dividit per la decisió de Sánchez de garantir l'amnistia als separatistes catalans. Per tant, una miqueta sobrietat i també, com sempre fan, la informació sense prendre gaires llicències periodístiques per anar-se gaire més allà. És una idea que també escrivia The Guardian, que titula: Pedro Sánchez guanya una segona etapa com a president després d'un acord per l'amnistia catalana.
I si ens connectéssim amb els companys de la ràdio pública dels Estats Units, què escoltaríem?
La PR deia això.
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez looks poised to secure another 4 years in power by forming a coalition in Parliament.
Doncs com que som a Amèrica, repassem allà aquest relat.
Sí, és un relat que feia l'Steven Inskip, que és el Manel Elias de l'NPR, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I és un relat que s'estén a Amèrica, si m'ho permets, perquè amb el mateix idioma que es parlava al Congrés dels Diputats, allà també han informat d'això que parlem, però amb un to que et sonarà molt particular.
Bueno, ahí está el momento en el que era designado como presidente del gobierno de España. Es una democracia parlamentaria, de modo que ha logrado formar gobierno a pesar de la controversia y las polémicas por los acuerdos que lo han llevado a lograr estas nuevas mayorías en el Congreso español con aquellos que habían sido condenados por violencia, los separatistas catalanes fundamentalmente.
O sigui, separatistes catalanes i violència, tot junt a la nació en versió audiovisual.
Sí, a veure si Argentina connectaran amb nosaltres per veure com expliquem què passa amb Milei aviat, que tenen eleccions també aquest cap de setmana. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Manel.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Catalunya pateix la pitjor sequera dels últims 100 anys. Ara mateix es necessitaria l'equivalent a inundar tot el país amb mig metre d'aigua per compensar el dèficit que s'arrossega, i el pitjor de tot és que les previsions tampoc són bones, Oriol Pujadó.
No, ni a curt ni a mitjà termini hi ha res que faci pensar als meteoròlegs que la situació pot canviar. Les dades, es mirin com es mirin, són molt dolentes. Només dos exemples. El primer, els tècnics del Meteocat asseguren que amb un dèficit de pluges del 20% la situació seria complicada, però és que des de la tardor del 2020, quan va començar la sequera, el dèficit registrat és de més d'un 27%. El segon exemple, si en 3 anys normals la suma de pluges a tot Catalunya és de 1.900 litres per metre quadrat, en els últims 3 anys només han caigut a Catalunya 1.400, per tant, 500 menys. Per tot plegat, la directora del Servei Meteorològic, Sarai Sarroca, ho il·lustrava així.
Durant els últims 3 anys a Catalunya hi ha un dèficit acumulat d'uns 500 mil·límetres. Això equival
a la precipitació del voltant de mig metre, és a dir, que tot Catalunya s'inundés al voltant de mig metre d'aigua.
Catalunya porta 31 mesos sense pluges, un any més que l'última sequera greu, la de l'any 2008. Mai abans havíem tingut durant tant de temps seguit més de la meitat del país amb un dèficit hídric com aquest.
Vinc a buscar el material dels coordinadors.
De quin centre?
Bueno, hi ha tres centres.
És una de les converses que més es repeteixen aquests dies als magatzems del Banc dels Aliments entre voluntaris, i és que falta pràcticament una setmana per al gran recapte i hi han inscrits més de 10.000 voluntaris. Són molts, però són també molts menys dels que voldrien els organitzadors. Se'n necessiten, diuen, 18.000, tot plegat en una edició marcada per la inflació. Maria Costa.
Aquesta tarda arribava un degoteig de voluntaris d'arreu del territori al magatzem del Banc d'Aliments de Barcelona per recollir bosses i armilles informatives. Qui ho entregava era en Xavier.
Soc enginyer de l'administració pública i com a voluntari farà més de 10.
I qui ho recollia, la Teresa, del barri de Sant Martí de Barcelona, i que repetia experiència com a voluntària. La recollida física d'aliments es farà el 24 i 25 de novembre, però les donacions econòmiques es podran fer fins al 30 de novembre. La feina d'aquests dies és principalment organitzativa, tot i que els portapalets continuaven treballant per al dia a dia. Segons la directora del Banc d'Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu, aquesta edició és especialment complexa.
Haurà de cobrir un cert dèficit que provoca la retirada de les aportacions de la Unió Europea amb quilos, i ens enfrontem a un hivern de preus elevats, d'un IPC que també està per tancar, però que també serà elevat, i aquesta és l'esperança que tenim, que el gran recapte ajudi a passar els propers mesos.
Demanen, sobretot, llet, conserves i llegums.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Passen 2:45 de la nit. Israel assegura que ja controla la meitat de la ciutat de Gaza i adverteix que la guerra entra en una nova fase. De moment, l'ofensiva israeliana continua centrada a l'hospital Al-Shifa, on l'exèrcit ha trobat el cadàver d'una de les hostatges segrestades. Mentrestant, el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, està de visita a la regió. Avui, des de Tel Aviv, ha donat suport a Israel en la seva guerra contra Hamas, però li ha demanat també contenció per protegir els civils de la franja. Enviats especials a Jerusalem, Raúl Flores i José Antonio Rodríguez, bona nit.
Bona nit, Manel. Sí, Israel continua avançant posicions a la franja i, de fet, a les últimes hores ha anunciat el control de la part oest de la ciutat de Gaza i també del port, una infraestructura clau i que s'estaria utilitzant, segons Tel Aviv, per entrenar terroristes. Tot plegat, mentre els soldats continuen, ho fan per segon dia, dins de l'hospital del Shifa. Allà és on han trobat el cos d'una de les hostatges segrestades als atacs del 7 d'octubre i que, segons l'exèrcit, hauria estat assassinada a mans de terroristes. A Cisjordània, l'escalada de tensió ha deixat avui un soldat israelià mort en un atac aquí a Jerusalem, reivindicat per Hamas. A poca distància d'allà, el cap de la diplomàcia europea i una de les veus més crítiques de la Unió amb aquesta ofensiva israeliana, Josep Borrell, es reunia amb el president del país, Isaac Herzog. Abans de la reunió, Borrell feia aquesta advertència.
I understand.
Entenc la vostra ràbia, però deixeu-me que us demani que no us consumeixi. Crec que això és el que us pot demanar el millor amic d'Israel, perquè el que marca la diferència entre una societat civilitzada i un grup terrorista és el respecte per la vida humana.
Borrell marxarà de Jerusalem sense foto amb Netanyahu i demà reunirà amb el president palestí Mahmoud Abbas a Ramallah.
Aquesta nova fase del conflicte que anuncia l'exèrcit israelià pot voler dir que el focus es traslladi al sud de la franja, almenys, Raül. Això és el que us ha dit un expert en defensa i antic assessor del govern d'Israel amb qui heu pogut parlar, eh?
Sí, Eli Carmon és investigador a l'Institut Internacional de Lluita contra el Terrorisme. Ens ha explicat, Manel, que l'exèrcit ja té el control la meitat de la franja i que el següent pas és ara intentar fer el mateix al sud. Però allà es trobarà el milió de desplaçats del nord de Gaza que Israel va obligar a marxar.
El problema es que muchos de los dirigentes y algunos grupos se fueron al sur, donde hay un millón de refugiados. hoy día se debe decidir cómo actuar en el sur de Gaza para continuar a destruir el resto de lo que las fuerzas militares de Hamas y los líderes de Hamas.
I al sud de Gaza és on Israel també pot trobar-se, segons Carmon, amb els més de 200 hostatges que porten mes i mig en mans de Hamas.
La majoria fueron tomados verso el sud, no verso el norte. Es la segunda tarea estratégica de Israel, liberar a todos los rehenes. Y hay una negociación.
Carmon creu que això obligarà a accions militars molt més definides i podria provocar xocs diplomàtics amb Egipte pel destí del milió de desplaçats interns que hi ha a Gaza.
Doncs és la crònica d'una jornada més en directe de Raúl Flores i José Antonio Rodríguez des de Jerusalem. Bona nit. Els dos,
bona nit.
Moltes gràcies.
Gràcies, Manel.
Ara una mica de publicitat i tornem amb un bloc cultural ben interessant.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
A Òptica i Audiologia Universitària estem de Black Friday. Fem un 20% de descompte addicional als nostres fantàstics preus amb muntures, vidres, lents de contacte, solucions auditives... Afanya't i vine fins al 27 de novembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària, per joves d'un a 100 anys.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Mira per la finestra. Avui és un dia perfecte. Un dia perfecte per sortir de casa, voltar i badar davant els aparadors, per creuar-se les mirades i sentir-nos guapes i guapos. Així que surt al carrer i fes via. Passeja, entra, demana i, si vols, comproves. El comerç t'espera. Surt a gaudir-ne. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Una banda sonora donarà llum al que estimes i fas néixer. El disc de la Marató per la salut sexual i reproductiva. 19 cançons que il·luminen el que s'ha fet invisible. El disc de la Marató, a la venda el 3 de desembre amb el teu diari. I ara, pel mateix preu, amb la compra del CD pots descarregar-te-la en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
La Generalitat de Catalunya ha adquirit el fons de l'històric fotògraf Francesc Català Roca després de tancar un acord amb els seus hereus, un llegat d'imatges immens. Òscar Callau.
Doncs sí, al llarg d'una carrera de més de 6 dècades, Francesc Català Roca va acumular un arxiu de fotografies documentalistes dels grans esdeveniments polítics i socials de tot el segle XX, amb especial atenció a la vida quotidiana de la gent durant la postguerra, l'art, l'arquitectura o l'incipient turisme dels anys 50 i 60. Es calcula que el fons el componen uns 200.000 negatius, molts d'inèdits, 17.000 fulls de contacte i centenars de llibres, publicacions i caixes en ampliacions fotogràfiques. Aquest llegat immens i difícil de gestionar pel seu gran volum, estava conservat des del 2008 al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en un dipòsit temporal a canvi que el COAC conservés i digitalitzés les imatges. Ara, aquest dipòsit ha vençut i passa a mans de l'administració catalana. Dilluns en tindrem més detalls perquè el Departament de Cultura ha anunciat una compareixença de la consellera Natàlia Garriga, els descendents del fotògraf Andreu i Marc Català i els directors de Patrimoni Cultural, l'Arxiu Nacional de Catalunya i el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Aquest és el so dels Grammy Llatins que s'estan entregant ara mateix a Sevilla i és la primera vegada que es fa aquesta cerimònia fora d'Amèrica. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
La cerimònia està en marxa des de 11:15. Quins premis sabem ja?
Deixa'm dir-te que la cerimònia ha començat puntual i amb una actuació de Rosalía. Alerta, eh? Ha fet una versió de la cançó conegudíssima de Rocío Jurado, Se nos rompió el amor, amb 21 guitarristes i 21 palmers sobre l'escenari.
Déu-n'hi-do.
Més enllà d'això, abans que comencés la gala, s'han entregat ja 46 premis i en queden 10, que són els de la cerimònia principal. Quevedo, que sentim, ha aconseguit el seu primer Grammy llatí per aquesta cançó, la sessió 52, que va fer amb Bizarrap, és a dir, per Quédate. Ha obtingut el premi a la millor fusió o interpretació urbana i per Bizarrap és una de les 5 estatuetes a les qual opta aquesta nit. Per cert, que hem sentit també parlar català a la gala, perquè Marina Tuset ha recollit el premi a la millor enginyeria de gravació per l'àlbum Canto a la imaginació i ha fet aquest agraïment.
Mama, papa, moltes gràcies. Sense vosaltres aquest àlbum no hauria estat possible. Gràcies a l'Acadèmia.
I aquesta és Nati Peluso. Si entra és perquè m'imagino que s'han portat ja alguna cosa, també.
Correcte, ha aconseguit el premi al millor vídeo en versió curta. És per estàs boníssima, aquesta cançó. I el primer que ha dit quan ha pujat a l'escenari ha estat La Concha de mi Madre, cridant a més. Juan ha guanyat el Grammy Llatí al millor àlbum de pop o de rock per Vida Quotidiana. Chucho Valdés i Paquito de Rivera han obtingut el premi al millor àlbum de jazz llatí per I Miss You Too.
Eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido.
I aquest és Te quedé grande, de Shakira.
I de Karol G, que han guanyat el Grammy Llatí a la millor interpretació urbana i que opta a la cançó de l'any, categoria on hi ha dues cançons més de Shakira. És a dir, si aquesta nit no s'emporta res Shakira, jo m'ho faria mirar bastant, perquè també opta per Patipos como tu, amb Bizarrap i Acróstico. La mexicana Natalia Lafourcade, per cert, ha obtingut 2 premis consecutius, millor àlbum de cantautor i millor cançó de cantautor. També és destacable el premi al millor àlbum de rock, que s'han emportat els Molotov i que han perdut els murcians Arte Bogotá, que són una de les bandes del moment.
Baby, no me llame que yo estoy ocupada olvidando tu male. Yo decidí.
Rosalía, que hem dit que ja ha obert la gala actuant, però que a més opta també a Grammy, eh?
Més enviat, qui opta és la seva cançó Despechá, que opta la millor gravació de l'any, una gravació en la qual ha treballat l'enginyer de so català Roger Rodés i que ja va aconseguir ell un Grammy Llatí el 2021 i que aquest any opta a 2. L'artista amb més nominacions d'aquest any, ja us avanço que no és Rosalía, que només opta a aquesta cançó, sinó el mexicà Edgar Barrera, un nom que probablement no hàgiu sentit mai, però no. Que és l'autor de Pa Quererte, o Yo Primero, de Rels B, de Gucci de los Paños, de Karol G, Cuestión de Tiempo, de Don Omar, Clandestino, de Shakira y Maluma, El Anillo, de Jennifer López, temes de Maluma, Juanes, Ariadna Grande, entre d'altres, ja tenia 18 gramòfons i aquesta nit, que acaba de començar, ja s'ha emportat el de compositor de l'any i el de productor de l'any. Un altre d'aquests autors és Kevin Mauricio Cruz Moreno, amb 8 nominacions, que escriu cançons també per la Karol G. La cantant colombiana, per cert, està nominada a 7 Grammys, els mateixos que Shakira i que Camilo.
Molt bé, doncs moltes gràcies. La gala segueix, però ja ens n'hem fet una bona impressió. Moltíssimes gràcies. Fins la propera. I més música, si en sou fans ja ho sabeu, i si no, potser també, finalment hi haurà un segon concert de Bruce Springsteen a Barcelona, serà el dia 22 de juny. Les entrades del primer concert es van exaurir en menys de mitja hora i la cursa per aconseguir-ne alguna per al segon s'obrirà dimarts que ve, el dia 21 de novembre. Avui en David Guzmán vol compartir l'experiència de comprar-ne.
El 19 de març de l'any que ve, a Phoenix, Arizona, arrenca la nova gira del Bruce, un altre tour mundial. I jo fa setmanes que viatjo virtualment per poder confirmar una sospita. He estat amb l'ordinador preparat a l'hora en què sortien les entrades pels concerts de Milà, de Dublín, de Praga i de Madrid. El procediment és idèntic, una cua virtual, alguns minuts d'espera i finalment la passarel·la de compra. I a Milà, i a Dublín, i a Praga i a Madrid, i a Marsella, i a Cardiff, i a San Diego, un individu amb coneixements d'ofimàtica a nivell usuari podia, sense problemes, comprar-hi entrades. Però, el juny, Ailes, el Bruce aterra a Barcelona. I Barcelona menja a part. Aquí, per trobar entrades a Springsteen, no n'hi ha mai prou amb ser-ne fan. S'ha de ser hacker. Quan surten a la venda, la Barcelona que l'idolatra té el costum de reactivar els jocs a la fam de la música en viu. No importa que tinguis 10 pantalles a punt des de les 8 del matí, no importa si refresques la pàgina mentre algú altre allà al ciberespai ha retingut les entrades. Aquí no es tracta de ser el més ràpid, es tracta de ser el més llest, perquè només el més llest té les gònades que calen per refregar-te que ell n'ha comprat 5 en només 3 minuts. El Bruce no li treu la son i només coneix Hungry Heart d'alguna pel·lícula, però anar a aquest concert no és una qüestió de música. Només una estrella del rock a l'altura d'un mite és capaç de suscitar a la vegada el fenomen fan més abrandat i el papanatisme postureta marca Barcelona.
No diria que seria una setmana perduda, però una setmana sense passar pel cinema no és el mateix. Amb això estem d'acord, oi, Àlex?
Una setmana sense acompanyar-vos aquí al Catalunya Nit, i evidentment seria temps perdut.
Molt bé, doncs el tracte que tenim ja saps quin és. A partir d'un fet d'actualitat anem al cinema. Per on arrenquem avui?
I anem a pensar algunes coses, no? Ha mort Joan Jara. Oh. Joan Jara era la vídua de Víctor Jara, el cantant xilè, ballarina anglesa, tenia 96 anys, havia dedicat tota la seva vida a la seva memòria.
En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita.
Clar, jo penso que han passat gairebé 50 anys, per no dir que han passat 50 anys des de l'existència de Violeta Parra, de Víctor Jara, del cop d'estat a Xile i tot plegat, i em sento molt lluny i molt a prop, perquè per mi la presència d'aquesta veu, d'aquesta música i d'aquell món encara té una importància absolutament vital.
Jo no estava durmiendo en ese tiempo, estaba... De repente yo siento... una explosión como en mi propio cuerpo, así. Era muy extraño y me siento en la oscuridad y de repente yo siento que Víctor no está. Y yo creo que yo tengo convencido que era el momento de su muerte.
Debajo de la tierra.
El va recuperar, el va poder enterrar, va mantenir la bandera aixecada d'aquest home que era cantant, sí, però era polític, era director de teatre, també era ballarí. I, clar, la situació actual em fa pensar molt en ell i en com viuria coses com les que estan passant ara al nostre voltant, en aquests moments, en què els cantants també són empresonats, perseguits i expatriats, no? La vida de Víctor Jara ha d'estar molt clara davant dels nostres ulls per entendre que no hem aconseguit superar encara el temps de les ombres.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a tot...
M'agrada molt que en parlis perquè, per exemple, per mi, i suposo que per molts oients, A Víctor Jara l'hem reduït a una cançó, que és Te Recuerdo Amanda.
Ja sortirà. Per cert, em podries preguntar, per exemple, i per què no s'ha fet una pel·lícula sobre Víctor Jara, un biòpic? Emma Thompson tenia el guió escrit i volia dirigir la pel·lícula interpretada per Antonio Banderas i no va trobar els diners per fer-la. Però Antonio Banderas li ha dit, si algun dia el trobes, sempre vindré a fer-la per interpretar.
Seria un bon Víctor Jara?
És que jo crec que sí. Bé, parlem de les dues recomanacions que us vull fer. La Batalla de Chile és la primera. La Batalla de Chile... Tres pel·lícules en una. La insurrecció de la burguesia, el golpe d'estat i el poder popular. Tres pel·lícules de Víctor Patricio Guzmán, rodades en el moment dels fets, que va portar a París clandestinament després del cop d'estat i haver estat detingut. Per cert, és una pel·lícula que és una obra mestra del cinema documental, és un testimoni en directe brutal i és una pel·lícula que jo, sempre que la veig i la recordo, penso, tant de bo les féssim aquí.
Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean.
Yo creo que siempre hay una posibilidad de arreglo si se dialoga. Pero si se dialoga con la verdad y frente a frente. Yo creo que cuando se habla directamente con una persona adversaria, con una persona que piensa todo lo contrario y se le explica, mira, pasó esto, esto otro y esto otro, vamos a reconocer, vamos a ver en qué yo fallé, en qué fallaste tú. A partir de ahí hay un diálogo verdadero.
I jo crec que ens caldria moltíssim ara fer aquesta reflexió en públic, perquè març del 73, darreres eleccions democràtiques a Xile, Allende aconsegueix el 43% amb els seus aliats i els militars, la classe dirigent i la justícia preparen el cop d'estat. Us recomano una altra pel·lícula, Massacre en el Estadio.
Una canció de Víctor Jara és més peligrosa que 100 metralletes.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Una pel·lícula de Netflix, una pel·lícula on el protagonista és Víctor Jara indirectament, però sobretot el país i la situació de revolució d'aquell moment. I quan sentia abans aquella senyora cridant com cridava, i com cridaven ara fa uns dies als carrers de Madrid i a moltes ciutats d'Espanya algunes persones, penso que hem de fer tot el que puguem per no haver de fer una pel·lícula com La batalla de Madrid, per exemple, o La batalla d'Espanya. Que perduri amb nosaltres el seu pensament, la seva llibertat i el seu canto libre.
El verso es una paloma que busca donde anida. Está ya y abre sus alas para volar y volar.
Doncs jo, que tinc molt mala memòria, tinc gravada la imatge de veure un documental de Patricio Guzmán i em va semblar increïble quan jo estudiava a la universitat i estudiava cinema, i recordo joves mirant el documental, joves xilens mirant imatges que els hi passava al Patricio Guzmán, i com si veiéssim per primera vegada el que havia passat al seu país. Una lliçó de memòria històrica.
Perquè a vegades no tenim dret a saber què és el que ha passat exactament en les nostres vides, i a més la censura ens ho impedeix veure als cinemes. Que se quiere regalar.
El canto libre de l'Àlex Gorina el tornarem a tenir la setmana que ve. Fins aviat, Àlex.
Adéu, amic.
Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1. Amb Ricard Ostrell.
Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a Botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line
els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
No sé on ets, Margalida, però el cant, si t'arriba...
Joan Isaac puja a l'escenari del Palau de la Música per celebrar 50 anys de cançons.
Amb Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Maria del Mar Bonet, Roger Mas...
Joan Isaac en concert al Palau de la Música Catalana el dimarts 28 de novembre.
Entrades a la venda a palaumusica.cat.
5 anys a peu de carrer. Tot Barcelona. El diari de la capital.
Darrers dies del cens dels socis i sòcies del Futbol Club Barcelona 2023. Actualitza les teves dades de soci per millorar la seguretat i la comunicació amb el club. Amb la creació del teu perfil digital Barça, tindràs un servei més directe, una informació més personalitzada i una gestió més àgil de tots els tràmits relacionats amb el club. Crea el teu perfil digital Barça abans del 30 de novembre a fcbarcelona.cat. Més digital, més personal.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Tu, l'home inquiet, hauries de saber que no som res més que allò que estimem. Del millor viatge de tots, de Xavier Fabrés.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya nit.
Andaluces de Jaén, aceitunanos altivos, decísme en el alma quién levantó...
Ha pres el control musical Tomàs Molina. Bona nit.
Molt bona nit.
Per quins motius has escollit aquesta cançó? Quin temps ens espera demà?
Aquest Paco Ibáñez que canta Aceituneros Altivos, aquest poema que recrea amb aquesta veu, i és que a vegades recordar que la meteorologia en realitat és el pas del temps i les estacions en realitat és el moment de l'agricultura i del paisatge, sovint en aquest món del segle XXI ens n'oblidem. I ara és el moment que està sortint l'oli del primer raig, ara és el moment que les olives doncs són madures i que estan collint i que comença a fer-se l'oli. Doncs bé, és el final de la tardor i típicament l'inici de l'hivern. Estem en aquesta època de l'any, tot i que no ho sembli del tot, perquè la temperatura ha tornat a ser avui molt alta, han tornat a pujar fins als 27 graus en alguns punts del sud de Catalunya. Però això comença a canviar. Demà ja serà també una miqueta més baixa la temperatura, sobretot pel que fa al litoral. Farà un dia de sol a les comarques de Ponent, a Catalunya central, però de nuvolades al litoral no descartaríem algunes gotetes, i amb més núvols la temperatura serà una miqueta més baixa. El cap de setmana no. El cap de setmana tornarà a ser d'estiu, és la paraula. Diumenge tornarà a ser un dia calorós a migdia, no pas ni al matí ni al vespre. Però a partir de dilluns sembla que la cosa canvia i aquestes olives, aquests paisatges que cada vegada són més de tardor, aniran en consonància amb les temperatures que tindrem. I per tant, aquestes olives també catalanes, doncs seguiran la cançó de Paco Ibáñez.
Moltíssimes gràcies, Tomàs. Fins ben aviat.
Bona nit.
Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decisme...
3 minuts i mig per arribar a les 11. Ara canviem de cançó, que arriba aquell moment que tant ens agrada.
Amb tot només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit, amb molt...
Ens agrada veure i sentir gent contenta i que la seva alegria s'encomani. I avui els germans Mònica, Javier i Carlos Bardem estan emocionats.
Soy Carlos Bardem y tengo una gran sonrisa en la cara porque han salido los sellos, las estampillas que Correos ha dedicado a mi madre, a Pilar Bardem, a mi madre, mi novia eterna, la mujer a la que más he admirado en mi vida y a la que admiro día a día. Para mí ella está presente. Así que este homenaje tan bonito a mí y al resto de sus hijos pues nos ha hecho muy felices. Moltes gràcies i bona nit.
Amics de tots nosaltres, ningú ens treurà mai les ganes de viure.
Que tinguis tu també un dia ben feliç demà i tant de bo a les 10 de la nit ens sintonitzis. T'estarem esperant al Catalunya Nit amb les notícies pensades. Sona la cançó Amb tot i cedim al seu cantant l'última paraula.
Soc en Joan, del Petit de Caleril, i aquesta cançó que es diu Amb tot té 10 anys ja. Però el que sí que recordo és que va sortir tota de cop, com una mena de raig, que em va venir i va sortir tota. Passa, no molt sovint, però amb aquesta cançó va passar i és una sensació ben parida. I això espero que us serveixi per despedir el dia. I res, moltes gràcies i bona nit. Que et fan